Diuen que la novel·la de l'any és la guanyadora dels Premis d'octubre de 2012 i a morts que pesen 100 anys. Tots els qui l'han llegida diuen que és una passada, que recrea 100 anys de vida, passió i mort en un poble de la Marina, amb una intriga coral de llauradors, bandolers, capellans, nobles, procuradors i, sobretot, dones. Dones que guarden secrets inconfessables. I a morts que pesen 100 anys, guanyadora dels octubre, és una novel·la de Tomàs Llopis. I ningú que conega bé Tomàs Llopis pot quedar-se ni sorprès ni disgustat per el seu èxit literari. Perquè Tomàs Llopis, professor de l'Institut de Pego, és un autèntic crac de la literatura i de la vida. Un erudit com cal i, sobretot, una extraordinària persona. Esta setmana ho podran comprovar en Ràdio Altea, perquè Tomàs Llopis, flamant guanyador dels Premis d'Octubre, serà el convidat excepcional de Cafè Montcau i compartirà amistat i conversa amb els nostres cafinòmans habituals, Paqui Aznar, Diego Saragossí, Pere Soler i Patrícia Alberola. Divendres i diumenge, de 4 a 5, Cafè Montcau, un programa dirigit i presentat per Joan Borja. Ràdio Altea, quedem per fer un cafè?
Cafè express de bar i tot,
eh?
Me cago en la mar, mira, ja s'ha banyat tot.
Bar todo.
Mare, deu estar que...
No, ha de ver...
Ah, sí, mira.
Pues quan jo vaig anar tu ja no estaves darrere.
Ai, bueno, tinc que dir, ara no, ho diré ara que encara no estem en antena, que el programa de la setmana passada vinen dos persones diferents a la tenda dient que l'havien sentit, eh?
Ah, dos persones que no? Diferents que l'havien sentit? Seria mentida, perquè si des d'audiència en donen un o cap.
No, però van sentir en internet després l'han diferit.
La setmana passada...
Pau.
És que va ser un programa especial, eh?
Especial.
De fet, jo crec que el programa de la setmana passada no es va acabar sinó a nit. Bueno, sí. Va tindre el punt d'inflexió, això no s'acaba mai. Els llibres queden per a... Per a...
Bueno, ara també...
Els llibres morts pesen 100 anys.
Escura assistència a Toro Passau, això que val, convalida.
No, no, tens la creueta negra.
Perquè tenia un compromís anterior. De fet, em vaig fer un esguince al peu per culpa del compromís anterior. No un esguince, un giro de peu, no? Car fugida...
Però tu encara fas coses així
de
risc,
coses que
esports de risc, encara...
Fugir-se sí? La carn.
No sabem què pensar.
Ah, no li posa cafè a Paco Lloret.
Ni cafè ni estem desbaratats. Que cosa més rara.
Posem ara o després?
Durant.
Quin llibre més xuli que tens entre mans,
jo
no,
Paqui? Sí, estic mirant que jo tinc raó, que estem com abans.
Com que estem com...
No,
com en el segle d'asset, igual. No. Més o menys.
Estem pitjors.
Per que
perquè ara sabem bé.
No digueu això, que això no és de veres, no ho compartís. Sí. Sempre...
Ara mos podem entrar per internet el que passava.
Sí, però això...
Sempre com ara. Joan, comença el programa, per
favor. Sí, em sembla bé.
És que Patri no pot vindre avui, o no ho sé.
No, diu, que espera, estem dient una cosa, Paqui, seu ahí, que ara ve Paco, sí.
Paco entra sempre fent el cafè, tu a quin programa vas?
Ah, senyores, ho arrenquem
no,
o què?
No, estic demanant la pastilleta.
Estàs nerviosa o què?
Sí.
Senyores, senyors, amigues, amics, benvolguts i benvolgudes, cafeinòmans i cafeinòmanes, taula, pastissos, bona, permanència, morts, són les cinc parauletes que sí, els companys m'han posat per a fer l'entrada. A que no eres capaç de fer una... Pues mira, ja he fet l'entrada amb les cinc parauletes. Per exemple, sobre una taula, al voltant d'uns pastissos, bona conversa, per a parlar de la permanència de quasi 6 anys de Cafè Montcau i de morts que duren 100 anys, d'una novel·la que es diu precisament així. Hi ha morts que pesen 100 anys. La novel·la guanyadora dels Premis d'Octubre d'enguany, i sobre això, i sobre la vida i la mort i altres fantasmes, parlarem amb el seu autor, amb Tomàs Llopis. Quin luxe, eh? Ah, sí, en Ràdio Altea, Cafè Montcau. Au! Au, au, a Ràdio Altea tens el teu cau. Au, som la gent que li agrada suau. Suau, benvinguts al Cafè Montcau. Au, au, bona ona i millor vesprà. Au, a prop de tu i a vora mar. Au, som la gent del Cafè Montcau. Ruixa, que plau! Diego Saragossí, Diego Palanqui, benvingut un divendres més.
No li he pogut explicar al convidat lo de la sintonia.
Estem perdent ja els bons costums, eh?
És que sempre, Tomàs, perdó, quan ponen esta cançó que ha sonat, esta que resulta el Carlos Segarra, que era el guitarra de, bueno, cantant de Los Rebeldes, va vindre al programa, perquè viu a Finestrat, i va dir, vos faré una cançó per al programa, i com que la va fer... sempre la posa Joan després de la presentació, simplement deixar l'explicació que té aquesta cançó que hem sentit.
Però normalment fas més explicacions en aquest punt.
Sí, però ara és que estic en això, com es diu, tinc el torn de paraula curt, que soc oposició, en aquest programa soc oposició, i em tallen en seguida.
Paqui Aznar, benvinguda, ben tornada, un divendres més.
Bona vesprada.
La pastilleta del sucre de mentidetes.
Estava dient, Paco, que si no me la dus pronta no me s'hi desfà.
Ah, veure, això ara el tocarà explicar-ho, Paqui.
És la sacarina del cafè.
Pere Soler, Pere Catret, Pere el xocolater.
Bona vesprà. La Marina Alta plou?
La Marina Alta, ara... Tomàs Llopis, primer que ara és benvingut.
Bona vesprà a tots, a totes. I... Bueno, estic contentíssim, perquè saps, un cafè, bona tertúlia, bons amics i... dolcets...
Què més voldrem?
És que jo no sé com podia viure sense haver vingut a este programa.
L'altre estat tota la setmana passada igual, ho hem de dir al Tomàs i no, tampoc no... És que mira si hi ha confiança que no ha dit ei, plau a la Marina Alta, dic, pues, i ara a preguntar-te, plau a la Marina Alta, sense ni tan sols presentar-te, agrair-te el fet que hagis acceptat la invitació de vindre a xerrar-la així i compartir cafè, conversa i amistat, etc. Plau a la Marina Alta...
La Marina Alta no sap ploure, però quan plou, plou de veritat. Sí, ara veníem provant-ho, mirant-ho, i de venir-se al mascarat, Joan i jo ho hem vist, o sigui, eren poals.
Ah, sí?
No sabia. Parar a 50 per hora per l'autopista, els cotxes parats, però...
Bèrnia es veia negra i...
No sabia que tot això després va per baix de Bèrnia, ve al T, això no ho sabia.
Veus, vindre al teatre no s'ensenya coses. Passar el mascarat.
És vindre a este programa.
La pluja no sap ploure, però l'àvia té un coneixement, eh? Com va sempre.
Sí, quan passa el mascarat es que no cau una gota mai.
Quan descarrega prou allà a Benissa, ja ve. Ja ve.
Tomàs Llopis i Guardiola és el guanyador de l'últim Premi d'Octubre, el premi de més tradició de la novel·lística en valencià, ací al Rodal, i mires la fitxeta de l'entrada que té en Viquipèdia, clar, una entrada en un capaç d'obres a l'esquena, diu Beniarbeig, Marina Alta, 1900 no sé què.
I pico.
54, sense problemes.
Per exemple, 1954. Una de les coses que tenim per costum de fer, Tomàs, no t'ho he explicat perquè si no sé si t'haguérem atracat, és demanar-los als nostres convidats que recorden com eren les seues infàncies. Quan els convidats són sempre d'Altea, acabem sempre parlant de com els machos en la sènia, la mateixa història. Però en el cas d'avui, Beniarbeig precisament protagonitza, tinc entès, no? la novel·la en què has guanyat el Premi d'Octubre. Com era el Beniarbeig que tu recordes de quan eres menudet? M'imagino que en pantalons curts, no? Per damunt del genoll.
Pantalons curts, anava a una escola que era una escola unitària de xiquets, el mestre tenia 90 xiquets per ella soles.
De totes les quintes, no?
De totes les quintes. S'ho muntava bé aquell home, eh? Jo sempre he pensat que era un republicà d'aquells que no ho dia, però que feia el joc al règim, i l'home portava una manera de fer les coses que jo en el temps he pensat que aquell home sabia més del que dia, no? Per exemple, mos portava la tele, estic parlant dels anys 60, portava la tele a la seua, a l'escola, perquè vegérem una pel·lícula. O era radioaficionat i feia un programa de ràdio a l'any en què els xiquets, cada un, si un sabia cantar, cantava, i si un sabia dir un verset, dir un verset, si un sabia no sé què, ho feia. Feia un programa per a els xiquets d'escola. Clar, això no era un mestre del règim. Això devia ser alguna cosa més.
Seria de les poquetes teles que hi hauria, no?
Clar, era la seua, la de Pepe el Roig, i la de la Matia Rosa a la pitarra, i no n'hi havia més.
Això era incorporar les TIC, que ara es parlen a l'aula, no? En els anys 60.
Però estem parlant dels anys 60.
Que les noves tecnologies.
Sí. Era tot una aventura. Vull dir que era això. I a part d'això, jo recordo com a cosa molt clara, jo era molt jugador de futbol, feia més hores de futbol, camp de futbol, que estudiant. M'agradava molt, i això feia unes relacions i uns vincles que ara he tingut ocasió també de reprendre i de recordar. Sempre els he tingut presents, però vaig de recordar en públic. Això per a mi també era important. I una altra cosa també, jo em vaig criar, ara ho estàvem comentant, en una caseta al camp, i la terra, l'olor de la terra, i això no és ninguna broma, això és veritat, l'olor de la terra, el tacte en la terra, crec que m'ha donat les arrels que tinc i que no vull trencar. I que m'ofenc molt, m'enfade molt quan algú intenta tallar-me-les.
Encara que al millor el diguen que si eres de Pego...
Bé, mira, a veure, jo això...
No, les arrels pesen molt, però la dona d'un...
La dona, si t'ho poses a la balança... No, mira, jo fa 20 i no sé quants anys que visc a Pego, que treballo a Pego, tinc unes relacions magnífiques amb la gent, amb el poble i amb tots, i per tant jo a Pego li he d'estar agraït, evidentment que sí. I ara seria bipàtrida, no sé si es diu així, o què, però...
Doble nacionalitat.
Doble nacionalitat. I estic a gust d'esta manera, o sigui que no em costa gens. No, he entrat molt bé en la idiosincràsia de Pego, sense perdre la meua. I això també està molt bé. I bueno, molt bé. O sigui, Pego és el meu poble també, clar que sí.
I a què jugava aquest xiquet amb pantalonets curts, que era a futbol, ja ho has dit, però...
Saps a què jugava? Mira, m'abuelo li agradava molt el cine. Ell, crec que estava enamorat d'una actriu, que no sé si la coneixeu, que li diuen la Taylor.
La Taylor.
Ell estava enamorat de la Taylor. I anava al cine. I jo tots els diumenges me n'anava al cine en ell. Jo era xiquet, que no pagava ni l'entrada ni res. Anava en ell, el Tichimo, que era el seu amic de l'ànima, i jo, els tres al cine, anàvem al cine. I jo després jugava, sobretot d'esta caseta, jo em construïa amb fang, una espècie de totxos, que eren uns totxos, i on construïa el cine, el recinte del cine. I jo recordo com a un joc d'estos, el cine, però me'l tapava, feia un sostre i tot, una teuladeta i tot, i jo després anava fent-me la pel·lícula, imaginant-me la pel·lícula que havia vist el diumenge. Això és un altre dels jocs que per a mi era molt important. Reviure la pel·lícula. Però això, ara que ho diem, crec que la gent, els xiquets del poble, ho fèiem tots, perquè hi havia un lloc que era els Baladres, que era a la vora del riu, els Baladres, diguem els Baladres perquè hi havia Baladres, no? I allà era el camp d'experimentació de les pel·lícules. Com que normalment era una pel·lícula de guerra o d'indis vaquers o el que fora, allí era l'escenari per a reviure, tornar a fer tota la pel·lícula, i la fem. Això era un dels jocs importants, també.
Les pel·lícules de guerra també les recreàveu allà?
Estàvem encara tendres per això.
Això no n'hi
havia jugant. Allà quan ja vam anar fent-nos majorets, a poc i podia s'espavilava, evidentment.
Bueno, no explicarem per la ràdio exactament quin és el gest.
A voltes expliques coses que no es té, però avui no cal.
Afortunadament, la ràdio és una cosa, és un mitjà molt, molt escèptic en aquestes coses.
Suposa que no eren els anys del pantaloné curt quan va començar a jugar a la guerra que estàvem suggerint Tomàs Llopis, però en 15 anys això ja un com a mínim...
A més, ho mira.
Tindria ja tentatives.
Ja ho intenta. Sí, anem intentant-ho.
En 15 anys, en 15 anys de Tomàs Llopis, l'home arribava a la Lluna, això devia ser l'any 69?
No, 15 no, jo ja en tenia Pot ser, sí, sí, 15, sí, sí.
A veure, si els documentalistes sí. del programa no fallen.
Va, 15, sí, la meva
Què feia Tomàs Llopis com a adolescent de 15 anys quan l'home estava arribant a la Lluna? Mm. I tu vas creure que l'home arribarà a la Lluna? I a qui s'ho crega, això?
Jo crec que m'ho vaig creure, però les velles sàvies del poble, per exemple, la m'abuela, no s'ho va creure mai.
La tia Lleta va morir convençuda que això era...
Ella va dir
que això fa morir.
Jo, clar, jo era més modern que m'abuela i li dia, escolta, no... Això ho han fet a la tele fan veure el que volen.
Escolte, Uela. Santa raó tenia.
Escolte, Uela. Escolte, Uela, això... Mira, com decía Denia, quan dic com decía Denia, vull dir de Beniarbeig a Denia, són 10 quilòmetres. Com decía Denia, bé. Això bé. Però xafar la lluna no, que la lluna crema. I es va morir en això, aquella dona. I era sàvia, vull dir, tenia coses d'aquelles que dius... Ella no s'ho va creure.
I l'escola, o sigui, la secundària, el que fora, vull dir, de Beniarbeig, pegues el vot a Ciutat ja, o és on d'ara no. Real d'influència, o és Dénia?
Dénia. Jo era un... En aquells anys, clar, jo estic parlant, segur, crec que era l'any 63, clar, jo tenia 9 anys, els documentalistes ho confirmaran. Resulta que l'any anterior es funda l'institut, que ara és el Xabàs, a Dénia. Es funda. Era una secció delegada del COI. I estava en el centre de Denia, al final del carrer Diana i llavors al castell, hi havia un edifici vell i es funda allò. Jo en 9 anys m'envien a fer ingrés de batxiller. Per què? Perquè el mestre tenia 90 xiquets i a casa vam dir, mira, el xiquet l'enviarem a Denia i a veure què passa. Ve final de curs i el xiquet demana els papers per examinar-se d'ingrés. I a casa es queden esbaleïts. Ai, mira, el xiquet, ai, doncs toca. S'examina el xiquet i ho aprova. I a l'altre any fa primer de batxiller i també ho aprova, i va aprovant i a poc anava suspenent també. Com anava una espavilant-se, doncs anava interessant-se per qüestions més extraacadèmiques i el currículum anava baixant, fins que va arribar un moment que mon pare em va dir, mira, xiquet, si no vols estudiar, no estudies, te'n vas a acabar soques, i és una cosa molt sàvia perquè m'ho va fer molt bé mon pare. Vaig acabar soques uns quants dies i vaig demostrar
la pedagogia que... deu ser cosa eficient, no?
Em va entrar ràpidament les ganes d'estudiar que encara estem estudiant ara.
Com era la vida d'un adolescent de 15 anys a finals dels 60 en un poble com Beniarbeig? I quins vicis, quins hàbits, quins costums?
Home, la gent començava a fumar als 15 anys, les xicones... també, clar, Beniarbeig és un lloc...
Als 15 anys les xicones són la gent.
Començava.
És
molta gent. Sí, i clar, Beniarbeig també, clar, tenies les amigues del poble, però també les dels pobles veïns. Això comença i és tota l'adolescència i quasi tota la joventut és això. Clar, Beniarbeig
està... Anar ampliant mercat.
Anar ampliant mercat. I al final després ja et compres la moto, i amb la moto ja recorres tot allò, i vas mirant, i tens amigues a tots els pobles, i vas buscant els negocis conforme pots, i així, en això passava amb el temps, jo crec que era una manera...
Que no és poc.
No és poc, no. Sí. Estudiar, home, el necessari. Si tocava aprovar, s'aprovava. Però si la cosa podia aguantar, s'aguantava.
Perquè, clar... Per no tornar a acabar sol.
Exacte.
Què van estudiar? Quina especialitat?
Vaig estudiar filologia. Una filologia que es deia filologia moderna. Moderna, perquè hi havia 2 anys de comuns a la facultat i després l'especialitat on podies triar entre 4 idiomes, francès, anglès, italià i alemany. Jo vaig agarrar francès i anglès, però van suspendre el juny i el setembre i a febrer un anglès, una llengua anglesa en un 4,9 i vaig dir, ja està, ja ho tinc bé, em vaig passar a italià, vaig ser francès i italià i això ho he d'agrair tota la vida perquè sé una miqueta d'anglès per a defensar-me, però a banda d'això puc llegir en italià bé, en francès també, i em va anar molt bé. Francès i italià, això és la filologia que vaig fer. I mentrestant, paral·lelament, van començar els cursos de l'ICI aquells de la Universitat de València amb el Sánchez Guarner i tot això, que jo ja tenia...
Josep Iborra, no? Iborra
va vindre més tard. El primer curs de l'ICI, jo vaig fer aquest curs, clar, un té una edat, el primer curs de l'ICI va ser, si no recordo malament, l'any 73, i el portava Sánchez Guarner des de la facultat i una senyora Zuloaga des de l'ICI. I, bueno, allò era... No res.
I quina classe d'espècimens transiteu? Aquell primer curs, no?, de valencià organitzat.
Hi havia històrics, gent que tenia ja una certa cosa, una trajectòria, quasi en la clandestinitat, moltes voltes, i molt, Molt res de
parlant de l'any 73.
73, sí. Carrero Blanco ja l'havien...
Estava ahí.
Sí, és que és això, vull dir, estem parlant
d'això. Fa 40 anys redons, enguany.
Sí, mira, podríem celebrar-ho.
Depèn del mes que parlem.
Podríem celebrar-ho. Estem parlant d'això, hi havia gent històrica, clar, alguns, jo havia començat a fer algun curs de l'Orrat Penat, llegia, això sí, perquè jo vaig de ben pront als 15 anys ja començava a llegir, ja vaig llegir El Tirant, ja vaig començar a... Sí, de veritat. O sigui, però igual que llegíem El Tirant, per militància podíem llegir un llibre de teologia. O sigui, llegíem en valencià el que fora, no? I Marcuse i el que et mos caia, no? I clar, jo arribo a això, que seria fent, crec que tercer de carrera, jo portava ja unes lectures. I per tant, com els altres que portaven lectures, ens van posar directament al superior. Ens van anar al superior i vam fer el superior. Eixa gent, ja hi havia gent que tenia una certa experiència i una certa trajectòria. Després hi havia l'elemental i el mitjà, que hi havia altra gent i tot això, i bueno, pues era un curs molt amable, era tot com una família.
Quins col·legues de promoció i quins professors recordes d'aquell temps?
Bueno, de col·legues de promoció, ara mateix no... Marc Baldó, que està que a la universitat, no sé si està a València.
Sí, sí.
Marc Baldó era d'aquell curs, que recorde. I el professor era Enric Ferrer Soliveres de Gandia, que és un jesuïta, i una persona que encara avui està per ahí fent coses, encara treballa molt. Era un ambient així, no recordo. Però clar, per allí venia el Joan Francesc Mira, molt jove, a fer-nos una lliçó d'aquelles que feia ell, o venia, en fi, molta gent a fer una conferència, en fi, mos apanyàvem com podíem, era ja tot molt rudimentari, però bueno, creava un ambient, creava un caliu i mos animàvem.
I aquestes primeres lectures que esmentaves, El Tirant, Marcus, com t'arribaven?
Això és una gran pregunta. Hi ha Beniarbeig?
No era Beniarbeig, això era Dénia. A Dénia hi havia una llibreria,
sí.
Una llibreria que es deia Llibreria Mongó. Charo Cabrera, no sé si vos sona Charo Cabrera.
Sí, és aquesta que ha fet un llibre sobre...
Cultura popular
dels mariners, no?
Exacte, el seu marit i el seu germà portaven una llibreria, que era la Llibreria Mongó. I aquella llibreria era molt curiosa perquè tenia un bon fons de llibres. Hi havia, per exemple, va haver un moment que tenia pràcticament tota la col·lecció de Livre de Poix. Allò era molt seriós. Però al mateix temps hi havia un prestatge de llibres en català. Hi havia 10 o 12 o 15 llibres en català, no n'hi havia més. I aquells llibres, ja dic, o era un llibre de teologia, o era un llibre d'agricultura, o era El Tirant, o era vés a saber què, no? Els que hi havia, no? I anàvem... Carles Mulet, que és un company de tota la vida, i algú més, un o dos més, a la llibreria aquella, compràvem el llibre i l'embolicàvem, l'enduíem embolicat a l'institut, el tancàvem a la bossa i no el traiem dins l'institut perquè tot allò estava mal vist. I quan anàvem a casa llegíem. I ja està, i així no funcionava la cosa. Una altra qüestió important va ser la revista Gorg, que és d'aixòs anys.
Això, a més, té molt a veure en el poble de Altea, Gorg, no sé si ho saps, perquè Gorg va ser el que va fer el Tissenent, que és on va, en este programa, passar Joan Senent, que és un fill d'ací d'Altea, la família Senent estiuejava ací, té una casa a Caralolla, i, bueno, sí, el fill, però que...
No ho sabia.
Ja, a mi, porque... Que no és el millor poble del món de baix, tu penses que...
No, jo ja sé
que... Abans de passar a Gorg, ahir vos enjunteu, dius, Carles Mulet...
Tres o quatre.
Això seria com enjuntar-se la fam i les ganes de menjar,
era,
no?
La fam i les ganes de menjar. Abans de...
Això ho has d'explicar. La fam i les ganes de menjar és una combinació...
És una altra cosa a part.
Això és un pseudònim que gastàveu tu i el Carles Mulet?
Sí, perquè és que Carles Mulet i jo, ja dic, des dels 9 anys que som amics. I clar, hem tingut moltes complicitats. Vam estar en una època que no mos veiem tant, perquè jo me'n vaig anar a Catalunya, o perquè, bueno, perquè jo me'n vaig anar a estudiar la carrera a València, ell va estudiar a Alacant, i mos van perdre un poc la vista, però després hem continuat l'amistat, hem continuat l'amistat molt, i les filles continuen sent amigues, i sí. I Carles era un xicot, en aquell moment, encara ho és, no? Però era una persona molt desperta, molt viva, molt intel·ligent, i molt àgil en moltes coses. I ell anava 3 o 4 pobles, o 10, per davant de mi. I clar... Va fer escola. Jo era molt sensible a les coses i érem això, 2 o 3 o 4, no ho sé, que érem sensibles al tema de l'idioma i enmig del context del professor de llatí que deia no hablen en valenciano que després no sabran hablar en castellano, nosaltres llegíem d'amagat totes aquestes coses. I va arribar un moment que tot això van tindre un professor molt, molt curiós, un senyor que venia directe, estic parlant ja de quan feien 6è, o sigui que un any o dos després, este senyor venia directament del maig del 68, un senyor que s'havia llegit pràcticament tota la col·lecció de Livre de Poix, un senyor amb 30 anys, preparadíssim, interí, o sigui, PNN d'aquella època, que li diuen, tu has de donar filosofia. I ell, que era de francès, i amb una cultura francesa extraordinària, ja als 30 anys, li donen la filosofia de 6è de batxiller, i allò era Sant Tomàs, Sant Agustí, Sant no sé què diu, això res. I mos va explicar allí Marx, Engels, Marcuse, Freud, Bertrand Russell, i al final de curs el van fotre fora.
Evidentment.
Anava a preguntar què va passar.
Sempre li agrairem al filòsofo. Sí. Després han continuat l'amistat, va morir fa uns quants anys, i sempre havien continuat l'amistat, o sigui que després no van perdre aquella amistat perquè va fer escola i va ser una persona extraordinària, molt important, molt decisiva en les nostres vides. I ell va ser el primer que va portar un llibre sobre Bertrand Russell, i nosaltres teníem aquell llibre, era perquè es deia La meva concepció del món, estic fent memòria, que és com una entrevista, era una entrevista a Bertrand Russell, llarga. I ell la tenia en francès. I nosaltres vam dir, sí, doncs no traurem la meva concepció del món en català, que sí que el teníem. I ell va ser el primer que va dir, no, vostès estan dividits. Vostès pensen en valencià i llegen en castellà, i això no va bé. Era andalús aquell home, tot ho hem de dir. Això no va bé. Vostès han de llegir en català. Va ser la primera volta que oficialment, ex càtedra, algú va dir, vostès han de llegir en català. Mentrestant, clar, també anava barallant-se amb el retor, perquè, clar, la teologia. Amb el de llatí, perquè, clar, l'espanyol i el no sé quantos, no sé quintos. Amb tots els de dretes, perquè ell era d'esquerres. Va muntar allí un moment pedagògic extraordinari.
Com li diuen, este home?
Pedro Benavides. Ha sigut poeta. I, bueno, sí, ha sigut una persona intel·lectualment molt, molt, molt vàlida. El que passa és que també era molt vividor i ell anteposava la vida a tot.
Bé, què fer?
Això també està bé.
Sí. Ara comença a agradar-li a
Diego. Llàstima
no conèixer-lo.
No, però és un home d'estos que havia vingut així i diu, ja, no teniu el whisky? Sí, molt bé.
Ara està pensant, escoltant les teves paraules, si els professors, els mestres, sense posar en dubte la capacitat de ningú, sinó millor els temps que vivim, si els professors, els mestres d'ara, influeixen tant en els alumnes, com estàs parlant en el teu cas?
Deurien.
No ho sé. Jo diria que la meva percepció, ara que estic en una edat ja d'aquelles en què quasi puc mirar-me la cosa des de fora, no? Jo tinc la impressió que mestres d'aquells ja no en queden. Ja no en queden per moltes raons. Una, perquè s'ha volgut tecnificar molt l'ensenyament, la pedagogia, diríem, i s'ha perdut. No parla de tots, parla d'una majoria, possiblement, i s'ha perdut aquella sensibilitat d'allò de tocar les coses en les mans i de guiar-se per la sensibilitat, pel tacte, per l'empatia en l'alumne. Tot això jo crec que s'ha perdut molt. I és una pena, perquè realment quan s'aprèn és quan arriba un senyor allà i et diu, mira, jo acabo de llegir aquest llibre i m'ha agradat. I els contes el llibre i els alumnes diuen, ja, pues mira, això, no sé què... I és reproduir allò que és la vida, que és un aprenentatge continuat, si vas despert i si vas bé, reproduir-ho dins l'aula. Perquè no, el que és un error és el contrari, o sigui, voler que la vida sigui com l'aula, això no és. L'aula ha de ser com la vida, ha de ser, no ho és, per desgràcia.
De tota manera, encara els professors, o sigui, deixem al costat la part tecnològica i focalitzem l'aspecte humà, un professor encara és capaç de fer prodigis en una societat, diguen el que diguen. Jo tinc entès, m'ha dit un pardalet, que els xicons de l'Institut Enric Valor de Pego han llegit enguany la tragèdia de Caldesa de Ruiz de Corella?
En versió original.
Ja, escolta. Això és perquè tenen un bon professor, no?
Home, tenen un professor que se la juga. Sí, han llegit la tragèdia de Caldesa en versió original.
Què és la tragèdia de Caldesa? Ho dic perquè igual ara estem escoltant...
La tragèdia de Caldesa era un text del segle XV-XVI en valenciana prosa, que és una prosa pre-barroca, i evidentment amb una dificultat gran, sobretot per una sintaxi llatinitzant, perquè té moltes referències de cultura llatina i perquè conta una història hiperbòlica d'un senyor que queda en una senyora, que és la tal Caldesa, ho conta per a l'audiència que no ha llegit la Caldesa, queda amb una senyora per a un encontre amorós i resulta que aquella senyora en un moment determinat li diu que s'espere perquè té un afer que ha de resoldre i que ell es queda tancat en una habitació i passa el dia, tot això contat amb aquella prosa de Roís de Corella, passa el dia i quan ja ve la nit ell veu una finestreta poca, diu, mira per la finestra i veu que la senyora està acomiadant un jove en qui ha passat el dia. I a partir d'hi ve un diàleg en vers, veurà el cel, la tramuntana ferma i no sé què, i no sé quant. Realment molt bonic, però clar, jo entenc que és difícil de llegir. Ara, jo crec que, en parlant de lectures, jo crec que el que no hem de fer és donar als alumnes allò que ja sabem que els agrada. Hem de donar-los allò que volem que els agrade i els hem de saber vendre o intentar explicar-los, fer-los viure, fer-los vibrar amb allò que els estimule. Perquè si ja venen i ja ho saben tot, què fem? Això és la meva opinió, això és el meu punt de vista i no em va malament.
Entonces, d'alguna manera, les dos mestres que el van marcar, entre cometes, tu has volgut seguir, vull dir, una línia més o menys moderna con la d'ells?
Ah, jo de major voldria ser com ells.
No, jo pensé que ja ho eres, no?
Sí, jo voldria haver fet coses com ells. Si, d'alguna manera, els ensenyants, tots els que som ensenyants, d'alguna manera arribem a influir positivament en alguns dels nostres alumnes, jo crec que hem fet la nostra feina. No podem influir en tots, evidentment, perquè clar, això ja depèn de sensibilitats, també hem de respectar la llibertat. A algú pot no agradar-li la literatura, pot dir que jo què sé, que la tragèdia de Caldés és un rotllo infumable, o pot pensar que les matemàtiques de no sé què són inútils. Això ho hem de respectar també. Però si arribem a connectar amb una part de la nostra clientela, jo crec que ja està, ho diràs això.
O sigui, que hi ha perill de que d'ací 20 anys vingui algú a este programa, perquè d'ací 20 anys el farem encara, i jo tenia un professor que li dient Tomàs Llopis. Eh? Això estaria uno pagat.
Sí, estaria pagadíssim. Sí, aviseu-me.
El guanyador de l'octubre
del 2032.
L'alumne i el mestre.
Si passa això, aviseu-me. Jo vindré també, a veure-vos.
Crec que estarem fent molts tots el cafè media. Ja no té el rosa mar.
Descafinat.
Bueno, si tenim colesterol o alguna cosa d'aixes, això ho passem per davant i avant.
Una cosa, ho dic... per la passió dels clàssics que sempre he contagiat, no, Tomàs Llopis, que és capaç de a veure, jo crec que és per amor a un professor que els xicots de Pego poden arribar a llegir la tragèdia de Caldesa, que els estudiants de Filologia Catalana de les facultats no sé si són capaços de llegir només perquè sí. I això, jo crec que en l'ensenyament, en la didàctica, també és una arma, no? L'amor per les coses que ensenyes. Es pot explicar, Tomàs, que tu, per amor als clàssics, tenies, no sé si es viu encara, un gos que es deia Tirant?
Tinc un gos que es diu Tirant.
Sí, és que feia temps que no parlaven i sabia que el tenies, dic, ara no, mare de Déu, s'ha de mort.
No, i els meus alumnes saben que el gos es diu Tirant. Sí.
Què és el Tirant per un home com Tomàs Llopis?
La novel·la, dius?
Ai.
Però
comencem pel gos. Què és Tirant, el gos, per a Tomàs Llopis?
Bé, el Tirant és un company, un amic, un confident. Qui té gos sap que el Tirant és capaç, el Tirant, el gos, és capaç de perdonar-te qualsevol error.
Sempre té alegria de veure, és l'única persona en casa.
És l'únic que no discuteix les teues opinions. El Tirant és el gos, vaja, és un company fidelíssim, això està clar, no? L'altre Tirant és... A veure, per damunt de tot el que puga dir qui vulga, jo em situaria en una altra cosa, o sigui... Jo tenia un professor de literatura espanyola, del batxiller, que es matava bacs dient que les novel·les de cavalleries eren horroroses, abominables, una porqueria. I afortunadament va aparèixer quasi com un bolet. Plop, un senyor que li deia Miguel de Cervantes va escriure una novel·la de cavalleries i se ho va carregar tot perquè allò sí que era genial i era magnífic, era boníssim i el mejor escritor de todos los tiempos. Això... em dia el meu professor de literatura espanyola. Clar, quan resulta que... Comencem per una altra cosa. El xiquet adolescent de Beniarbeig no entenia Antonio Machado. Per què? Perquè és que a mi em faltaven referències per entendre Antonio Machado. Que dic Antonio Machado diu una altra cosa, diu García Lorca o el que siga, no? O Azorín. No ho entenia. Castilla, jo això no ho entenia. I clar, de sobte, i on trobe una novel·la, en versió original, l'edició és la de Martí de Riquer, aquella dels anys 70, la que vaig llegir, i on trobe que hi ha una llengua que connecta perfectament amb mi, amb els meus avantpassats, i m'ajuda a descobrir que la meva llengua que jo parle, l'única, s'escriu. I damunt dona aquestes històries. Clar, què és això? Això és una finestra que s'obri i que et marca per a tota la vida. Vull dir, a banda del que puc dir qualsevol estudiós sobre el tirant, que això està molt bé, vivencialment hi ha un detall. No només llitges el tirant, sinó també, per exemple, la introducció que fa Martí de Riquer i totes aquestes coses. I ell parla d'una carta de Martí de Joanot Martorell a Joan de Montpalau, en què li diu com que viviu, Montpalau li pregunta per unes paraules, silogismal i no sé què, i diu, com que viviu a València i no viviu a Matoses, i clar, jo havia anat de més xiquet encara, amb els meus abuelos, tenia una abuela de Pedreguer, a Matoses, que és una partida que hi ha a Pedreguer al costat de la Sella. Que, per cert, a la novel·la parla de Matoses com un homenatge a això. Clar, és que trobes tu paraules, arcaïsmes, modismes, llocs, el tirant, que de sobte et diuen, no, escolta, tu tens una cultura que no has de menysprear, que és la teua, que és molt, molt important, i que, clar, això ara val la pena llegir, perquè abans per a mi no valia la pena llegir. Jo no llegia amb gust. Per què? Perquè no era el meu idioma. Jo no assaboria les paraules, però clar, quan em trobe Matoses, o quan em trobe tot això, clar, ja és una altra cosa. O, per exemple, acte seguit, fem un viatge de fi de batxiller a Mallorca, venia el professor Pedro Benavides i ens va fer descobrir la Mallorca que no veuen els estudiants de batxiller normalment, ell sí que ens va fer descobrir la Mallorca que no es veu habitualment, i allà jo començo a sentir parlar els mallorquins i jo començo a trobar-me l'altra variant dialectal, l'exotisme, allò que a mi em pareixien arcaïsmes i que em lligaven amb el tirant en versió original, amb els meus avantpassats i amb la meva llengua viva. I clar, assistem. Clar que sí. No sé si era en aquest sentit que volies que parlarem del tirant.
Sí. Perfectament. És que em feia gestos, Paqui Aznar, que per la borratxera i per la seducció en què estens com si fórem les serpetes i estàs tocant la flauta i tots així encativats. I ens emborratxa escoltar-te i són quasi, diu, falten 18 minuts, escolta, que em fa senyals de Paqui Aznar i la música. Fem una cosa, perquè jo suposo que tu has vingut així a la ràdio a parlar del teu llibre.
No, jo he vingut així a parlar amb vosaltres.
Tens ahir la novetat de Premi Octubre, el llibre damunt la taula, i parlem de tot i no parlem de...
No faré com Paco Umbral, eh?
No. Fem una coseta, com que tenim costum de regalar al nostre convidat una música, tries una musiqueta i després de la música sí que ataquem ja la novel·la Hi ha morts que pesen 100 anys, guanyadora dels últims Octubre, però fem això, escoltem una música abans. Quina música tries per a regalar-nos i perquè el regalem?
Bé, ja que estem en bon rotllo tot això, que tinguem sort del llac, si pot ser.
Home, això està bé, això és un bon missatge. Tenim sort, Paco, per a poder escoltar? Ah, sí, està mafiat. Que tinguem sort, del Lluís Llach. Que tinguem sort, home.
Tinguem sort.
Ràdio Altea, Cafè Montcau.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar tens el temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort que ens va mancar ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà.
Mentre escoltàvem la musiqueta del Que tinguem sort del llac, estava Pere Soler trapassejant el llibre de Tomàs i ara toca parlar una miqueta del llibre i diu, mira, si en l'epíleg ix el Tea. Ix el Tea, Pere?
Diu, quan aquell matí del 10 d'agost de 1705, Bernat Facadell va acabar de llegir les memòries del seu oncle, les cases d'Altea ja es veien al lluny. Continua.
Això llibre ha de ser un llibre bo, perquè si acaba parlant d'Altea és que...
Però com es pot escriure un llibre i no parlar de la, del poble més important del món, o més gran, o més bonic?
Per una volta estem d'acord, Tomàs.
Encara que sigui a l'epíleg, l'havíem denominat.
Has guanyat 4 punts i este programa 100 punts i la dina.
Tomàs, viste en la xulla del llibre, en la presentació de l'autor, o sigui, aquest xicón que, va, que fa el batxiller, que se'n va, que llitges i llitges, un dia el desitges escriure. Abans d'este llibre, vull dir, el, comencem fent llibres didàctics, troba, no? I després, poesia... Sí. És el primer llibre d'adult que escriu, d'adult, entre cometes?
O sigui, tinc dos llibres novel·la... de poesia, que ja es pot entendre
sí,
com a...
Sí, de poesia, vull dir, perdona, de prosa, vull dir,
de... De prosa, sí.
Bueno, però parlem del llibre, si vols, no sé.
No, no.
Si vols dir-me alguna cosa.
Bé, no? D'alguna manera jo vaig escriure perquè va molt lligat això en la meva tasca docent. Jo vaig fer un, vam fer un company i jo, un curs de narrativa, que era, diguem, un taller. I demanàvem als alumnes que escriviren un relat i després un poema. I clar, al final tu dius, jo no puc demanar als alumnes una cosa que jo no sàpia fer, per tant, escriuré. Vaig començar a escriure més seriosament. I hem anat fent, i al final això ha sigut un repte meu, de dir, vull fer una novel·la històrica. I vaig començar... En principi, no sé exactament quins són els motius, però probablement jo volia reflexionar, per un costat, passar contes amb Beniarbeig, en el sentit de dir reconstruir el Beniarbeig que l'urbanisme salvatge ha destruït i que probablement tallarà les arrels, per exemple, les meues i les de molta gent. Però també pensar una altra cosa, quan jo vaig començar a escriure aquest llibre, fa... bueno, m'ha costat 5 anys d'escriure. En aquells moments la gent s'hipotecava per 30, 40 anys i 50 anys i això era, per a mi, tornar al feudalisme. I clar, tot això són algunes de les coses. Després hi ha una altra cosa, Beniarbeig i Pedreguer resulta que són els primers pobles que es revolten contra aquells impostos abusius dels senyors i, per tant, ho tenia servit. Reconstruir el poble, reflexionar sobre, sobre les dependències d'un poder molt gran. També una altra cosa que em resultava curiosa és que la gent, si més no la gent de Beniarbeig i de la comarca i crec que del país, són molt reticents a plantar cara al poder. Fa por. Jo sempre he pensat que és que això ve d'una repressió molt forta. I clar, tot això anava portant-me a escriure el llibre, a reflexionar, a construir la història a partir d'un moment històric i a reflexionar sobre el present, però també sobre el passat, o sobre el passat, i que d'alguna manera això ens faci entendre el present. Per altra banda, Fuster diu que el segle XVII és el segle clau per entendre el País Valencià, i per tant això és el que per ahir vaig començar.
Els 100 anys de referència del títol fan referència precisament al segle XVII, no? Entre sí. L'expulsió dels moriscos, 1609, que és un fet brutal i decisiu per a una comarca com la Marina Alta, i la Guerra de Successió, no?
Sí.
Per això acaba Altea el...
Clar, diuen els historiadors, jo a vegades m'agrada presentar-me com un xicot que sempre aprovava la història per pèls, per tant no sóc massa competent en això, però sí que m'ho he estudiat. Vull dir. Diuen els historiadors que la Guerra de Successió té una part que no és més que la continuació de la Segona Germania i de tots els conflictes que deriven de l'expulsió dels moriscos. Per tant, havia de, la història d'alguna manera havia d'acabar ahir. O sigui, en la Guerra de Successió, i d'alguna manera, clar, evidentment això és un tall, abans de la Guerra de Successió tenim un país i després de la Guerra de Successió tenim una altra cosa. Per tant, ahir ho havíem de, ahir s'havia d'acabar, havíem d'arribar ahir. Jo crec que el novel·lista que vulgui pensar el país del segle XVII ha d'acabar a la Guerra de Successió, i així, no, així no ho he fet.
I en què t'has documentat per escriure aquest llibre?
Tantes coses com he pogut. O sigui, he mirat, per exemple, a veure, descripcions, documents de l'època, tots els que he pogut trobar. No n'hi ha molts de Beniarbeig, però sí documents sobre el segle, monografies, moltíssimes monografies d'història, tecnologia, del que siga, treball sobre vida quotidiana, treball sobre bandolerisme, els manuals a l'ús d'història i més monografies d'història, després literatura de l'època, tanta com he pogut, no sé, per exemple, el pare Porcar és imprescindible. No ho sé, molta cosa, molta. M'ha paregut que molta. Després, climatologia, per exemple, també he intentat trobar i he trobat notícies de la climatologia del segle XVII.
Venien riuades que s'emportaven rius
i ponts, sí, sí,
ponts, perdona, s'emportaven ponts. Sí,
sí. Crec que repetim la frase que sigui bona. Venien riuades que s'emportaven rius.
Sí, sí, no, el riu, si li poses un riu damunt, se l'emporta. Sí, a veure...
Això Beniarbeig ho teniu ben documentat.
Sí, mira, l'altre dia vam estar fent una ruta pels llocs de la novel·la. Jo explicava a la gent que venia... Que...
Una ruta turístico-literària.
Turístico-literària, sí, sí. Localitzant els escenaris de la novel·la, que alguns han desaparegut darrere de... Bueno, han fet un passeig i ha desaparegut.
Joan, vostès que dura aixòs llocs?
Saps que tu el portes la...
Sí, però no me lo dius.
A tu.
Perdó,
a
tu. Continua, Tomàs.
No,
i... Tu també vols vindre o què? Perdó, Tomàs.
I cuida't.
No, jo... Eres un enveixós.
Jo també vaig, eh?
Parlem de la ruta turístico-literària.
No, simplement dic que a Beniarbeig, que és molt paradigmàtic en això, tenim un barranc que va a parar a la Serra de Segària, que replega la meitat de l'aigua pluvial de tota Segària i que passa per dins de Beniarbeig. En aquell moment era una de les fites del poble. El poble està entre el barranc este i el riu Girona, que ve d'Alcalà. D'Alcalà de la Jovada passa la vall d'Alcalà, la vall d'Ebo, la vall de la Guar i arriba a la vall del Girona. O sigui que, clar, porta un cabal també. Si plou en un lloc o plou en l'altre, la inundació és quasi bé segura, o com a mínim l'arribada forta. Això està escrit, o sigui, això és a Xina, no? Vulguem o no.
Uh-huh. Com va funcionar això? I quines sensacions vas tindre de mostrar-los? Mireu, la novel·la passa així. Era gent de Beniarbeig o era gent també forastera que va anar a...
Hi havia de tot. La gent de Beniarbeig es queda un poc així, no vol dir... Ai, doncs... Clar, si són jovens...
Això ho hem vist sempre, això si tant no, de trellat tenia...
Si són jovens, no saben reconstruir el paisatge. I si són majors, el recorden i diuen... Ai, sí... saps? Ai, sí. I també notes, sobretot a partir de la presentació que vam fer el divendres passat al poble, notes un cert orgull quan els dius hem de posar en valor aquelles coses que són nostres i que tenen el seu interès. Per exemple, hi ha un lloc que es diu el Corralet. El Corralet és un carrer morisc del qual en queda la meitat, que són cases encara baixetes, ja molt reconstruïdes, cases encara baixetes, en un carrer estretet, del qual en queda, ja dic, la meitat, perquè l'altra meitat s'ha tapat, i que allò, quan jo era xiquet, allí vivia la gent més humil del poble. Ara ja no viu ningú. Clar, allò és el Corralet. No, no, és que això era un carrer del segle XVII. Ah, que tenim història. Sí, sí, sí. És que això era la casa de la senyoria. Allà hi havia la casa de la senyoria. I imaginem que la casa de la senyoria ocupava aquest espai. Ah, clar. Resulta que s'estàs posant davant la cara el seu passat que no coneixen. I després una altra cosa que és la memòria històrica, la memòria col·lectiva. Hi ha un fet, una tradició a la vall del Girona, que és anar de paella a la cova de Benidoleig el dia de Sant Vicent. Ningú sap per què, però van tots de paella. Clar, d'on ve? Ve d'un dia de juliol que els agermanats van anar portant estendards de Sant Vicent, agermanats de tots els pobles de la zona, portant estendards de Sant Vicent, i dient visca el rei, muiga el mal govern, a la cova de Benidoleig, i des d'allà es van fer forts i van començar a rebel·lar-se. Clar, tot Ostres. Això, estàs posant-ho en coneixement de la gent. Estàs provocant que mos estimem més, que mos mirem més, i que, escolta, és que això, clar, què volem? Promoure el turisme? Molt bé, promoure el turisme vol dir vindre a veure aquestes coses. Clar. No cal que fem un gratacels. Veniu i veureu això. Perquè si fem el gratacels, haurà desaparegut això i el gratacels serà igual que el de Benidorm i haurem perdut tot el valor. No ho sé, és un dels plantejaments que em podria fer. Però jo ho he passat molt bé. Vull dir, escrivint aquesta novel·la, jo anava a Beniarbeig i vaig sovint, una o dues voltes per setmana segur, i l'estiu el passe a Beniarbeig. I jo, durant 4 o 5 anys, jo veia Beniarbeig com al segle XVII. No ho podia evitar. Reconstruint els llocs, eliminant urbanitzacions i dient, bé, allò devien ser bancals de no sé què.
Allà el cinema de menut, que fes? Reconstruïes la novel·la al teu cap i la veies allí, no?
Sí, sí, sí. Jo veia el poble com al segle XVII. I curiosament, això és una cosa que mira, el dia que vaig dir ja s'ha acabat, ja he tancat la novel·la, vaig tornar al poble i el vaig veure com és. No, no, no és broma, no és una metàfora, ni és una faula, és una vivència real. Jo passava per ell, no, mira, és que veus això, anava reconstruint-ho. És molt bonic.
I uno fa un llibre, perdona, per el plaer i perquè els alumnes i perquè es demana l'alumne una cosa que tal, i aquest llibre acaba sent premiat en un premi d'una importància, d'una gran importància, vull dir, què sento un avui de la canavera a contar, crec?
Els premis o es guanyen o no es guanyen. Vull dir, però això depèn, Joan ho sap també, depèn de la sort. Depèn de les circumstàncies que passen i tot això. Clar, fa molta ràbia no guanyar, evidentment. És millor guanyar.
Jo ho trobo preciós no guanyar. Ara, guanyar és la por guanyar.
Sí, jo què sé, què sents? Sents que tens un reconeixement pel treball que t'han fet.
També t'amplifica que l'obra, no? Vull dir, t'amplifica la dona a conèixer a més gent de la que hagués pogut arribar, si no...
I sobretot et permet això, estar parlant amb més gent, vindre així, anar a un altre poble que et vegin el llibre, que facin un comentari sobre el llibre, et dones compte que hi ha algú que valora això que has fet, perquè clar, l'ofici d'escriure és tan íntim que tu estàs allà, tu sol, i com diu un altre dels meus mestres, no hi ha certesa en este ofici, o sigui que tu no saps mai si vas bé o vas malament, i necessites algú que t'alimenti, que et diga va bé o va malament. Clar, guanyar un premi és una oportunitat de trobar-te amb el lector. I ja està. I a banda d'això, jo crec que guanyar un premi també et compromet a més coses, a continuar.
Perdona que diga, però tu en això de trobar-te amb el lector... Estàs poc cucat, perquè la presentació del llibre trobo que es va fer dalt d'una barca, no?, en la mar de Dénia, perquè, a més, per invitació, en rotllo passaport i que la gent pujara allà al vaixell...
A veure, Joan. El llibre s'han fet unes quantes presentacions des de febrer que estem presentant-lo. Hem estat presentant-lo molt, a molts llocs, i una de les presentacions va ser, efectivament, a bord del vaixell d'Anilla, de Baleària, al port de Dénia. Va ser extraordinari per l'escenari. és un escenari insòlid.
Això no era el Corralet, eh? De
no, no, no,
no. Era... A veure si te copies Joan de més en quant.
Ara que està el Fortuna.
Parlem amb Miquel Climent, eh? I Miquel Climent es deixa ahir el Climent Saragossa per a...
No, era, era un escenari magnífic, perquè és un vaixell imponent, alt, tenies una vista magnífica sobre el port i sobre el castell, que també apareix a la novel·la, per tant, era, diguem, estava molt, molt, molt contextualitzat, i bé, va ser una presentació, ja dic, molt bonica i que a més va donar, li va donar molt de ressò al llibre, clar, és un esdeveniment que no, no sol passar.
Dona, t'has de fer una pregunta.
Sí, si ja tenia per costum passar amb un 4 o 5 minuts.
El... Entre el segle XVII i el segle XXI n'hi ha molta diferència o, per el contrari, aquests dos mons són ben pareguts?
Tristament, jo crec que en essència no hem avançat tant. Ara tenim internet, evidentment. Però, per exemple, un senyoriu endeutat existia al segle XVII i ara hi ha una cosa que no sabem què és, que està endeutadíssima, i aquell senyoriu endeutat feia pagar els deutes als pagesos i a la gent del poble, i ara resulta que estem pagant-ho entre funcionaris i gent en atur, i no sé què, i botiguers, i no sé, estem pagant els deutes de no sé qui. Hi ha un cert paral·lelisme, jo crec que sí. Un IRPF que era el terç o la quarta part dels fruits, i ara és el 30% més IVA, però és que ells també pagaven l'IVA perquè resulta que havien de pagar-li el forn, el delme, havien de pagar-li el forn, el de la taverna, etc. Vull dir que al final la gallina de dalt sempre caga la de baix.
És el moment de sintonia i tinguem el programa. Che, quin plaer tan gros, Tomàs, escoltar-te.
Però ja s'ha acabat, això.
Ens n'hem passat ja de l'hora i tot això, el que passa és que Paco ens malcria i ens deixa sempre... tanquem com a mínim amb una frase d'aquelles de les de contracoberta per alimentar. Jo crec que escoltant-te ja tot el món té prou estímul per sí. A comprar-se per... els morts que pesen centenars.
Perdona, digues, que el talle. Sí. Ja t'han fet fill predilecte de Beniarbeig?
No.
Però una plaça sí que el firaran, no? Després d'això.
La pujada d'autoestima...
Tranquil, jo clar, si me'n faig una i esmorzo i sope i això, i la tertúlia dels amics, i jo ja estic content amb això.
Mentre no t'enjunten la caseta en el poble, no?
Més o menys.
Diu en la contraportada llibre que durant els 100 anys que abraça este relat, pagesos, bandolers, capellans, nobles i procuradors entrellacen una història coral en què les dones, de totes les classes socials, tenen un protagonisme decisiu a voltes inconfessable i inconfessat. Això és el reclam de l'editorial en la contracoberta, el reclam de Tomàs Llopis. Per què hem de llegir este llibre si no l'hem llegit encara?
Per què? Pues perquè no l'heu llegit. No ho sé... Jo crec que val la pena començar a llegir una pagineta i si no t'agrada te'l deixes, ja està. Però prova-ho.
Proven també vostès, no? Una pagineta i si no se'ls agrada, però estic quasi segur que no serà el cas. Escolta, Diego Saragossi, moltes gràcies.
Adeu.
Un divendres més. Adeu, Paqui Aznar.
Bon cap de setmana.
Pere, adeu. Salut. Adeu, que mai no diu adeu. Quan li diem.
Avui, mira, avui m'ha eixit la...
Tomàs, de veres que t'agraïm moltíssim que t'hagis deixat segrestar des de l'institut Enric Valor, on estàs fent classes encara. Bé, en realitat estaves a la cantina, però a les 3 estaves allí.
Va complint l'horari,
I que hagis compartit amb nosaltres aquestes coses que de les parauletes que al principi m'apuntava la Paqui i el Pere. Taula, pastissos, permanència, morts i bona, molt bona.
I el plaer d'estar amb vostès.
La millor companyia. Moltes gràcies. Cap de setmana, ja saben... Café Moncau, Radio Voltea. Si de vostès depèn, siguen feliços. Gràcies, Tomàs.